Cabaret Electric.
Quan sentim aquesta música sempre és sinònim de bones notícies. Daniel Fernández, bona nit i benvingut.
Hola, bona nit.
Amb el Daniel, que avui parlarem de còmics, però evidentment també tenim regals pels oients. De fet, el llibre del qual és autor el protagonista, el convidat d'aquesta nit, si el voleu aconseguir ens heu de trucar al 93 306 9204, o escriure'ns un correu a cabaretelèctrica@icatfm.cat, perquè entre totes les trucades explicant quin és l'últim còmic que us heu llegit, o si teniu alguna pregunta pel Daniel o pel convidat, doncs entre totes les participacions farem aquest concurs abans de que s'acabi l'espai. I ara sí, podem presentar el teu convidat.
Exacte, el convidat és el Marc Pastor, que és l'escriptor de la novel·la La mala dona, que va rebre el primer premi Crims de tinta de novel·la negra d'intriga o policíaca, i a més és diplomat en criminologia i política criminal i treballa a la policia científica dels Mossos d'Esquadra. I a més és un lector de còmics que, segons se'n va dir, se'ls empassa a cabassos, i per això l'hem portat al cabaret.
Doncs bona nit i benvingut. De la novel·la de la qual estem parlant i que regalem als oients és aquesta La mala dona, que ha arribat ja a la seva segona edició, i no m'estranya que en faci més, perquè és una obra força reeixida, com deies tu, Dani, que és Premi Crims de tinta de novel·la negra.
D'intriga i policiaca.
I sí, sí. No ho sé, però quan començava la novel·la, perquè no direm al final, però sí al començament, dos personatges estan desenterrant cadàvers. Jo sé que una de les passions del Daniel Fernández, sí, és una novel·la, no sé si del Mur o de qui és aquesta, bueno, està basada en una obra de l'Stevenson,
el Dr. Jekyll i Mr. Hyde.
No, una que desenterren morts.
El lladre de cadàvers.
El lladre de cadàvers, sí. Doncs no sé si també se n'ha fet un còmic o no d'aquesta
història.
Ah, del
lladre de cadàver, jo diria que no. S'han fet un parell de pel·lícules, segur que en Marc les recorda, perquè segur que en té present la novel·la, no?
Hola, pues, bona nit primer de tot. Jo no sé si se n'ha fet còmic. Pel·lícules sí que se n'han fet almenys un parell, i una, ho parlàvem abans, força interessant, El demonio y la carne, de la Hammer, que és recomanadíssima i que és font d'inspiració directa de La mala dona.
El que sí pot tenir relació és el From Hell de l'Alan Moore, que és la història de Jack l'Estripador, que poder per ambient pot tenir cert paral·lelisme, tot i que el Marc no ha llegit el From Hell.
Sí, no he llegit From Hell, he vist la pel·lícula també, tot i que segurament no és el mateix, que no té la mateixa ambientació que el From Hell de l'Alan Moore, però sí que aquesta ambientació gòtica i victoriana sí que la volia bastant per la novel·la.
Passada pels sedars d'una una Barcelona dels anys 10 o 11.
Sí, de principis de segle, de Barcelona de principis de segle, que era, diguéssim, que és l'equivalent al Far West dels Estats Units, que va ser a finals de segle XIX. Aquí ens va venir una mica més tard i ho tenim a principis de segle. Una Barcelona plena de pistolers, de terrorisme anarquista, d'una mica d'ambient revolucionari. De fet, la setmana tràgica va ser el 1909, 3 anys abans dels fets de la mala dona, i va ser una explosió de revolucionària a Barcelona.
Una Barcelona on tothom es busca la vida, on hi ha molta pobresa, mm-hmm. I crec que si la compares al From Hell és justament perquè la ciutat, no Barcelona, en aquest cas una altra, no, però que es veu així, doncs, la seva part més fosca, més sòrdida.
Sí, sí. Mm-hmm.
Ell per això dius que té afició als còmics i que sí. No justament dels còmics.
Exacte.
Més en aquesta línia gòtica.
Exacte.
Que a tu
jo
t'agrada.
Quan vaig dir, bueno, si ve el Marc Pastor, òbviament amb els antecedents professionals que tens, vaig dir, pues parlarem de còmic policíac, però resulta que em va dir que, home, que el còmic policíac no era el gènere que més llegies.
No, ni el còmic policíac ni la novel·la negra, no són les meves preferències, tinc altra tirada, per altres gèneres.
Però bueno, hem volgut portar dos recomanacions de novel·la policíaca o thriller. Un és el Silverfish de David Lapham, que el David Lapham és un que a mi m'agrada molt. Té una obra que es diu Bales perdides, que és una mica de vides creuades d'uns delinqüents. Uh-huh. Després té el Matame, que és una obra canònica de gènere negre, i ha sortit aquest Silverfish, que és la història d'unes nenes que li tenen mania a la segona parella de la seva dona i del seu pare, i un cap de setmana setmana que se'n van, doncs s'escarben en el passat de la madrastra i descobreixen que és un passat molt fosc i acaba trucant a la porta i és un psicòpata, no? I és un llibre que està molt bé, David Lapham, Silverfish, editat per Planeta. Tu coneixies el David Lapham?
No, que no el coneixia.
I l'altre és el Fell, del Warren Ellis, que és un escriptor, el Warren Ellis, perquè jo sóc un apassionat.
Prolífic, escriu molt el Warren Ellis.
Molt, molt. A mi m'agrada molt el Warren Ellis, no sé si a tu...
És molt irregular pel meu gust, n'hi ha algunes que m'agraden més que altres. Aquest Fell, per exemple, me'l vaig llegir i no em va acabar entusiasmar del tot.
El Fell, doncs, és un policia que va a una ciutat imaginària, on, que es diu Snowtown, on és una ciutat absolutament marginal.
Sí,
i...
és com una espècie de suburbi a Nova York, no?
Exacte. I doncs era una aposta que va fer Warren Ellis per fer còmics barats en grapa, i aquí ha sortit en àlbum, no? Suposo que fer un còmic de 2 euros aquí no hagués sortit bé, bueno, de 1,99 dòlars era.
Sí, de poques pàgines i amb... Exacte. Una història molt ràpida, molt, molt directa.
A mi m'ha agradat, el Fell, però el Ben Temple Smith, el dibuixant, és una mica irregular. Em sembla que a tu no t'agrada.
Jo el Ben Temple Smith li tinc una mica d'al·lèrgia, perquè des que vaig llegir el 30 dies de noche, és que no m'agrada gens, té un dibuix molt, molt de taca, massa poc definit, massa poc detall, molt abstracte, i la veritat és que no m'agrada. M'agrada més dibuixants com Tony Moore, per exemple, o com Steve Dillon, que Intemperance per mi no és el meu preferit.
Aquesta nit amb el Daniel Fernández i amb el nostre convidat, amb el Marc Pastor, parlant també dels seus gustos en qüestió de còmic, però sobretot també doncs, felicitant-lo per aquesta novel·la La mala dona, que sortegem amb els oients. Volem que ells ens diguin la seva opinió i tenim l'Andrés al telèfon. Andrés, bona nit.
Molt bona nit.
No sé si vols fer alguna recomanació dins de l'àmbit del còmic.
Home, i tant. Pues, aprofitant la vinentesa de La mala dona, m'hi han recordat d'una novel·la gràfica, perquè més que un còmic és una novel·la gràfica, que es diu La perdida, de la Jessica Abel.
Sí, sí.
I és que, clar, mala dona, perdida, dic, semblarà que jo sóc un cabaretero, vull dir, entre cometes, però vull dir, evidentment, em sembla un lligam interessant i una bona recomanació.
De què va aquesta? De què va La perdida?
Bueno, va de una noia nord-americana que té el pare mexicà i que fa unes descobertes al DF.
És una noia que vol ser pintora o dibuixant,
sí,
no me'n recordo.
Sí, bueno, ja hi ha unes referències amb la Frida Kahlo, bueno, ja hi ha història.
Que comença com un còmic autobiogràfic, d'aquest, sí, que se fa molt, i de cop que evoluciona cap a un thriller amb delinqüents.
Té algun tipus de relació amb Ciudad Juárez, alguna cosa així, suposo.
Sí, bueno, no arriben a Ciudad Juárez, però sí que hi ha l'ambient delictiu de
Mèxic.
Sí, sí, però bueno, que lo de la... A veure, jo ja suposo que la vostra, o la teva novel·la, vull dir, és una altra història, però vull dir, he pensat... Dic,
no, però té el lligam, sí,
no,
sí.
No, a més el títol, sí, és evident, no?
Clar, clar.
Aleshores he pensat, dic, hosti, una bona recomanació.
I tant, que sí.
A més el còmic està bé, sí.
Home, Andrés... De fet, aquesta mala dona doncs, és com una vampiresa, una dona que li agrada segrestar o que li segrestin nens i fer amb aquests nens coses que s'han de llegir a la novel·la.
Ai,
podem
meu.
Avançar, però tot plegat força, força inquietant. Andrés, per tu ets el número 1 pel sorteig de la novel·la.
Aprofito per felicitar-te per l'entrevista al Jaime.
Ens ha arribat el teu correu amb les teves preguntes quan ja sortia per la porta.
Tenim moltes més, però vull dir, aquelles eren dues, era un aperitiu.
Molt bé. Doncs,
fantàstic.
Andrés, gràcies per escoltar-nos.
Okay.
I recordem el nostre telèfon del directe, el 93-306-9204 o cabaretelèctric@icatfm.cat. En Roger Saró també s'han anat a les botigues de còmics per veure què pensen els compradors.
Que es fiquen en rotllos romàntics i això em canso molt. És que els X-Men és el de sempre, és com un grup d'adolescents amb superpoders i ja saps el que passarà, o sigui, està cantadíssim.
S'embolicaran.
Sí, està cantat. I no sé, trobo que té més gràcia superherois que siguin com més professionals, i és el que són els Vengadores, el Capitán América, el Thor, l'Iron Man, que bueno, també tenen els seus problemes, però bueno, són com més adults potser.
Està bastant bé el Frederick Peters, aquest dibuixant, ha fet un que es diu Píldoras Azules, que és molt bo. És sobre, és una història verídica sobre la seva vida, és l'història d'ell i la seva dona, que és seropositiva, i que és molt bo, el trazo de tiza és molt bo, de Milancho Prado, és una història així intimista que passa a una illa, és molt maco, està molt bé, però un text de vampirs, si t'agrada el vampirisme, està molt bé, és una història molt, molt senzilleta, però molt ben, funciona molt bé.
The Authority, que està molt bé, que bé, pues això és un còmic de superherois, però molt enfocat més als adults que als nens, perquè tracten molts temes. Però, per exemple, una cosa que et sobta molt d'aquests de The Authority, pues, hi ha dos personatges, que són dos tios, que seria una espècie de Superman i una espècie de Batman, però que són homosexuals i són parella. Però això és una cosa que en Marvel no veuràs mai de la vida, o en DC tampoc, pues això és com més adult.
93-306-9204 o un correu a cabaretelèctrica@icatfm.cat. Parlem de la mala dona.
Sí, perquè a mi hi ha una cosa que m'interessava molt de la mala dona, i és el personatge, no? Que és l'Enriqueta Martí, que és uns fets que van ser reals, està basat en fets reals.
La vampira del carrer Ponent.
Exacte, que segrestava nens al Raval al 1910, i doncs va ser protagonista d'uns fets que, de fet, jo sempre trobo que és un personatge que es recorda poc, per ser seria el Jack el Destripador de
Barcelona.
Sí,
seria el nostre Jack el Destripador, una miqueta. De fet, la mala dona, ja tinc aquesta confiança, l'Enriqueta Martí, seria el nostre psico-killer patri, el nostre més nostrat, diguéssim. És una senyora que va estar 10 anys, pràcticament, tota una dècada, segrestant criatures, corrompent-les, fent una prostitució de menors, i les que no podia vendre pel que fos, els extreia la sang, en feia ungüents, feia pomades, feia remeis que venia a la classe alta. A veure, això està, si no a la mateixa alçada que Jack l'Esbudellador, jo crec que està fins i tot un pas per sobre. Que havia fet Jack l'Esbudellador va matar 5 prostitutes, i va jugar amb la premsa, i no el van enganxar mai. Aquesta dona va estar 10 anys matant nens.
Una obra escrita amb molts detalls, que fins i tot hi ha moments que té fragments poètics, perquè és com la pròpia mort la que parla. Realment la trobem molt, molt recomanable.
Hi havia el procés de documentació, perquè jo, em sembla que històricament falten, no, documents de...
Han desaparegut tots, de fet. Des d'abans de la guerra hi ha poqueta cosa, i d'aquella època en particular ha desaparegut tot. No se sap què va ser d'Enriqueta Martí, se sap que va morir, se li va fer l'autòpsia, però no se sap ben bé quin va ser el motiu de la seva mort. Es diu que la van linxar les mateixes companyes de cel·la a la presó, es diu que algú va pagar algun mató perquè entrés a la presó i la matés abans que parlés. No hi va haver judici, no va arribar al judici, va morir, però ben bé forma part de la llegenda també, en certa manera, això, aquest misteri que l'envolta.
Jo no sé si per escriure la novel·la t'has passejat pel Raval, una mica pels carrers, perquè està molt documentat amb els noms de l'època, amb la història de l'època. Si a vegades tenies la necessitat, doncs, de passejar-te per aquells carrerons i imaginar-te que feia 80, 90 anys,
sí, sí,
tot això havia passat, gairebé 100 anys.
Contínuament. De fet, el procés de documentació de la novel·la va durar 2 anys. Abans de començar a escriure la vaig estar 2 anys buscant informació, no tant de l'Enriqueta, que sí que em buscava i en trobava moltes, sí que n'hi havia en hemeroteques, com de l'època. Jo volia saber no només quin era el clima polític que hi havia a Barcelona a l'època, sinó com parlava la gent, de què parlaven, de quins eren els seus temes de conversa, què feien cada dia, tot tipus de gent, des de la gent més pobra, mísera, que havia de dormir en una taverna sobre les taules perquè no tenia un llit, a la gent més rica de la zona alta, que es podia permetre anar a la festa cada nit amb tot tipus de luxes. I això, evidentment, les passejades pel Raval eren molt importants, i he anat moltíssimes, moltíssimes vegades passant per davant dels pisos de l'Enriqueta, parant-me a mirar dient: ai, Enriqueta, aquí fa 90 anys el que feies.
De fet, Dani, ara que hi ha aquestes rutes literàries per Barcelona, la de la Catedral del Mar o d'altres, jo crec que fins i tot tu mateix o amb el mar podríeu fer-ne una ruta d'aquesta una mica més fosca.
A Londres hi ha la ruta...
Sí, hi ha Whitechapel, sí, sí.
I em sembla que a Edimburg també hi ha la ruta...
A Edimburg hi ha la de Ghost Stories, que és una que t'expliquen també dels penjats. Jo crec que aquí una ruta d'Enriqueta seria molt, molt factible, i tindríem molts llocs per visitar i molt desconeguts, llocs que pensem que coneixem bé i que realment han tingut una història bastant fosca.
La Mercè Valero ens ha enviat un correu, recomana 300 en català, editat per Norma Editorial, amb guió i també il·lustracions de, del Frank Miller. N'hem parlat al programa.
Sí, em vam regalar exemplars del 300 a l'edició en català, que és tan bona, o sigui, que és una edició molt cuidada i que està molt bé.
Doncs per la Mercè, el número 2, i recordem de nou aquest correu, cabaretelèctrica@icatfm.cat o aquesta trucada al 93-306-9204. Like a star, my vast sleep, I opened my eyes to take a peep, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love. Recomanacions compartides amb el Marc Pastor avui del Daniel Fernández.
Exacte, de fet el que hem fet és preguntar-li quins són els còmics preferits de, sí, del Marc, no? I jo estic completament d'acord amb ell en que un top 10 de les nostres preferències és el Preacher, el predicador de Garth Ennis i Steve Dillon.
Sí, per mi és el meu tòtem, de fet és el amb el que em vaig introduir en el món dels còmics. Un amic meu em va donar el segon tom del predicador, va dir, comença pel segon, que és el que t'agradarà, i ja no podràs parar. I realment és el amb el que vaig començar a apassionar-me pels còmics ja d'adult. De petit ja havia llegit el Hulk, l'Spiderman, el Batman, el típic, però allò que deixes, vas deixant-ho. I amb el predicador em vaig enganxar una altra vegada molt, molt fort. I de fet, el predicador per mi és un model a seguir.
També en els llibres?
També, perquè Garth Ennis, per exemple, m'agrada molt com a escriptor. Garth Ennis és capaç de fer diàlegs absolutament magistrals en moltes de les seves obres, tant en Predicador com en Punishers, com en moltes obres bèl·liques que fa, i intento seguir bastant el tipus de diàleg, la forma de dialogar d'Ennis.
El Predicador és una obra completa, eh? Van fer 66 números més uns extras, és una història que comença i acaba, i és una mena de western on un vampir, un expredicador amb poders i la seva promesa que domina molt bé les pistoles, volen, doncs, matar Déu, no?
Busquen a Déu, no? Seria que busquen a Déu.
Des d'una forma una mica western, no? I està molt bé, és un còmic molt, molt, molt bo. El Garth Ennis ara està fent el Punisher, que és un justicier de la ciutat que també en tinc entès que t'agrada molt.
Sí, l'estic disfrutant moltíssim perquè, així com ja dic que no sóc gaire lector de novel·la negra, crec que el Punisher és novel·la negra en estat pur. Per molt que sigui còmic, és novel·la negra. Parla dels sectors més marginals, de la delinqüència, i parla d'un justicier. El justicier de tota la vida, el Harry Callahan, el Charles Bronson, els justiciers de sempre, però evidentment des del punt de vista aquest més modern, més alternatiu, que és el Frank Castle.
Exacte. El Frank Castle, els Mossos, si hi hagués un Frank Castle a Barcelona, l'haurien de detindre.
Evidentment.
És molt incorrecte, és una persona...
Francesc Castells, es diria aquí.
Exacte. Que mata els criminals, que evidentment això no està bé. I aquí també tenim l'Y, l'últim hombre.
Sí, aquest és molt irregular pel meu gust, l'últim hombre. M'agrada força perquè té el plantejament aquest molt apocalíptic de què passaria si en el món s'acabessin tota la població masculina i només quedessin dones, però quedessin un noi, que és un mag, un il·lusionista, i el seu mico, l'Ampersand, i a partir d'aquí és la recerca de com tornar a repoblar el planeta o com fer que funcioni només amb dones. Ja et dic, és bastant irregular perquè hi ha números que són completament prescindibles, però també hi ha alguns números que aporten bastantes idees molt, molt interessants. Com hi ha, en el primer número, per exemple, hi ha un diàleg que diu Nirvana no tornarà, diu ja, Nirvana ja no pensava tornar, diu ja, però és que els Rollings tampoc, però és que grups d'homes no tornaran a treure discos nous. I hi ha coses aquestes que m'agraden bastant, plantejaments d'apocalipsis des d'un punt de vista més natural, més realista.
Tenim una trucada, però que no es pot passar per antena, del Ricardo, que té el número 3 i que proposa Soldado Desconocido. La coneixes, Dani?
Sí, el Soldado Desconocido, em sembla que el Garth Ennis té un guió de Soldado Desconocido.
Em sembla que sí.
És un personatge de la DC Comics que van reeditar o van fer noves aventures no fa uns anys.
Sí, però no l'he seguit.
Sí, jo el vaig llegir en el seu moment i el tinc oblidat, però recordo que estava bé. Igual ja han sortit més i m'he despistat. I per acabar tenim l'altra passió del Marc, que són els morts vivents, i que precisament en còmic hi ha, pues, jo crec que és una obra mestra i un imprescindible per qualsevol aficionat.
Jo crec que la mateixa és imprescindible, completament, sí. Los Muertos Vivientes.
De Robert Kirkman. que és, agafa pues, el zombi clàssic del George Romero i fa una trama que es va complicant de supervivència i que a mi em té atrapadíssim.
Sí, jo crec que és una història èpica, al cap i a la fi. De fet, des del principi del pròleg, el Kirman, que és un autor emergent que l'està petant ara mateix, ja va deixar clar que era una història oberta que volia durar anys i anys. No tenia intenció de tancar-la. I que el portés o no el portés, que cada número per ell també seria una sorpresa. I és una història d'això, que de cop i volta s'acaba el món, venen els morts vivents, els zombis, i és la supervivència d'un grup de com fa per sobreviure, cap on escapen, com combaten els zombis. I trobo que és una gran paràbola sobre com som els homes i com ens relacionem entre nosaltres.
Ara que parleu dels zombis, la setmana que ve, de fet aquesta dijous comença Sitges i hi ha una processó de zombis.
Exacte,
el divendres dia 10 d'octubre. No sé si t'hi veurem.
Home, jo estaré
maquejat per allà.
Maquejat no sé si em podré, però bueno, jo aniré, segur que estaré per allà fent alguna foto, sí.
Jo intentaré anar i va el George Romero, em sembla, de fet, que sí, serà el que encapçalarà la caminada. I serà tot un esdeveniment.
De fet, comença a les 7 de la tarda, que jo em pensava que començaria una miqueta més tard, és a dir, que no serà un horari molt nocturn. No sé si durarà molta estona.
Home, doncs pues 2 hores, perquè està previst que es doni la sortida a les 7 i que a les 9 s'arribi a un lloc on es farà un concert. De totes formes, he llegit que el Brigadun, que és un dels espais de Sitges, del festival, hi haurà maquillatge gratuït per la gent a partir de les 12 del matí.
Home, tenint en compte que serà lent perquè els zombis caminen lent, de fet. Sí.
Doncs això s'ha de veure i ens ho explica aquí el Cabaret Elèctric. Gràcies, Daniel Fernández, per les recomanacions d'aquesta nit compartides, com dèiem, amb el Marc Pastor. Recomanem de totes aquesta novel·la de l'Ajax esbudellador catalana de la mala dona, d'aquesta Enriqueta Martí, que realment doncs, a principis de segle XX va fer històries bastant tremendes amb aquests nens que segrestava la majoria de vegades de prostitutes, nens que potser no tenien ni registre civil i amb la qual cosa si desapareixien, doncs, com que ja havien sigut invisibles.
Era gent invisible que es tornava més invisible.
I recordem això, Dani, que hi ha un gran treball de documentació, sí, sí, de vocabulari de l'època, com deia ell.
I una Barcelona fantàstica, del retracte que fa de la Barcelona, és molt, molt xulo.
Sí, però jo no sé si em quedo amb aquesta tan turística o amb aquesta tan negra, ho tindríem difícil. Sí. Vinga, que vagi bé.